Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Enguany se celebren els 60 anys de la Fundació de Mans Unides. Avui parlarem amb el delegat d'aquesta entitat al Bisbat de Girona, el senyor Joan Maria Palai. Benvinguts, comencem com és habitual, escoltant el missatge del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Pautes pastorals per aquest curs 2019-2020. En el full d'aquesta setmana hi trobareu el document de les prioritats pastorals per aquest curs que acabem de començar. Aquestes prioritats o pautes pastorals tenen la finalitat d'impulsar, d'iniciar o de millorar algunes accions i propostes perquè exercim la nostra missió com a Església, que fem camí a Girona, tenint molt present la paraula de Déu, el magisteri pastoral del Papa, la reflexió dels consells presbiteral i pastoral diocesà, les aportacions dels arxiprestes, les delegacions i la vida de les persones. La missió permanent de l'Església, ja ho sabem, és anunciar l'Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per la vida cristiana, celebrar la fe amb els sagraments, donar testimoni i estimant i servint a les persones en les responsabilitats que tenim i per mitjà de les institucions que concreten la caritat i el servei, especialment els més necessitats. Però vivim un temps en el qual cal afrontar en els reptes que se'ns plantegen. Crisi d'experiència de Déu, viure pràcticament en l'oblit de Déu i de l'Evangeli de la Salvació, el materialisme i l'indiferentisme, la ignorància o la no comprensió de la proposta cristiana, l'afebliment de la vida cristiana, manca de vinculació eclesial, necessitat de formació per comprendre el que creiem i per donar-ne raó. Els reptes són una oportunitat, no per plegar veles, sinó per renovar-nos i oferir la proposta de Jesús amb convenciment, joia i coherència com la millor per la vida. Anomenem pastoral a la missió i acció de l'Església actualitzant avui la presència i l'acció de Jesucrist, el bon pastor, que va donar la seva vida per la salvació de la humanitat. Per això, a la nostra missió, sempre partim de Jesucrist per arribar a la vida de les persones, o partim de la vida de les persones per arribar a Jesucrist. Desitgem posar l'accent en algunes dimensions de l'acció pastoral. Pastoral de la misericòrdia. La missió de l'Església és viure, celebrar i oferir la misericòrdia de Déu. Creure en el Déu de la misericòrdia que s'ha manifestat en Jesucrist ens exigeix esdevenir la comunitat de la misericòrdia. Pastoral del carrer. No només ens cal esperar que les persones vinguin a trobar-nos, cal sortir per estar al seu costat i compartir d'alguna manera fets de la seva vida, per aportar-hi companyia, ànims, consol i per respondre a les seves preguntes, si s'escau. Pastoral de l'acolliment. L'acolliment és una de les actituds fonamentals en la missió de l'Església, assemblant-se de l'acolliment del bon pastor, Jesucrist. Pastoral de l'acompanyament. Les persones necessitem ser acompanyades en moltes situacions, també per progressar en la vida cristiana. Pastoral de la paraula de Déu. Déu se'ns ha comunicat i necessitem escoltar-lo. Cal fer un esforç perquè l'escolta de la paraula de Déu sigui una actitud fonamental en la nostra vida. Pastoral de la pregària. La pregària és la respiració de la fe i la vida cristiana. Ens cal vetllar per les pregàries comunitàries, però alhora per la pregària personal. Pastoral de la celebració. Per les celebracions dels sagraments se'ns comuniquen els dons salvadors i s'actualitza la presència i acció de Jesucrist. Pastoral del servei. L'amor es concreta en els diversos serveis i responsabilitats cercant el bé de les persones. Pastoral de la comunió i de la comunitat. Sense comunió no hi ha comunitat i sense comunitat no hi ha missió. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Jaume Julià, que és rector de Riudellots de la Selva, d'entre altres parròquies, i també professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Jaume Julià.
Déu vos guard.
Quan vulgui.
Bé, mira, el Consell de l'Institut Superior de Ciències Religioses em va demanar la redacció de la lliçó inaugural d'aquest curs. Evidentment, és una tasca que té relació amb alguna de les matèries que el professor està treballant i que ell pensa o creu que pot tenir algun interès. Llavors, dijous passat, vaig presentar breument tres respostes a la pregunta de què és humà. És una qüestió del que en diem l'antropologia filosòfica. Per tant, allò que d'alguna manera ens defineix com a humans i ens diferencia dels altres vivents. Són tres respostes que han aparegut a casa nostra els darrers 30 anys i que s'han plantejat des de perspectives diferents, basant-se totes en les aportacions de les ciències d'aquests últims anys. Una és d'un metge, el doctor Pedro Laien Entralgo, l'altre és d'un filòsof professional, Jesús Mosterín, i un altre també d'un filòsof professional més jove, que és el doctor Aillon. Tots tres estan d'acord en què allò que ens diferencia com a humans té a veure amb el nostre genoma i que som fruit d'una llarga evolució que va sorgir d'aquella explosió d'energia original que en diuen el Big Bang, que, a més, l'evolució ha anat optimitzant els recursos que tenia a mà a cada moment. El nostre cervell, el més desenvolupat de tots, fa possible tant el nostre coneixement com també la nostra llibertat i ens obre a les dimensions transcendents, també a les dimensions religioses. Els creients veuen la mà de Déu en la creació d'aquella energia primigènia i ja, en un segon terme, al llarg de l'evolució. Els no creients, en canvi, celebren la força de la naturalesa que s'ha anat organitzant, seguint el que en diuen l'atzar o bé la teoria del caos.
Tot seguit parlem amb Joan Maria Palaí, que és el delegat de Mans Unides a la diòcesi de Girona. Mans Unides està celebrant els seus 60 anys i ho celebrem avui també nosaltres aquí en el programa. Benvingut, senyor Palaí, què tal?
Moltes gràcies, molt bé, gràcies a Déu.
Bé, com ho esteu celebrant, això?
És una qüestió de celebració, però més a més de continuar recordant a tothom la labor que fa Mans Unides, i per tant és un motiu també de donar-nos a conèixer a gent que encara no ens pugui conèixer o que continuïn col·laborant amb nosaltres com estan fent.
Aquest cap de setmana se celebra un dels actes amb una conferència de la germana Beneta, Maria Dolors Martín, i també hi ha una missa concelebrada, d'entre altres, pel nostre bisbe Francesc, que això es fa a Montserrat, al monestir de Montserrat. Però hi ha altres activitats que podem parlar de les que fareu properament, no?
I de les que s'han fet. Sí. Per exemple, es va editar un segell solidari en combinació amb Correus, i el que es va recaptar va ser per un projecte a Sud-amèrica. S'ha venut totalment i els col·leccionistes estan encantats perquè, esclar, és un motiu diferent. Després, vull dir, hi ha hagut hi haurà un altre acte ara aquest cap de setmana, que és una trobada estatal a Santiago, a Sant Jaume de Compostela, que s'oferirà a totes les delegacions d'Espanya. Després tindrem aquesta trobada a Montserrat, que aquesta conferència de la Mare Abadesa de Sant Benet anirà precisament sobre la campanya d'aquest any, que nosaltres hem centrat en els drets de la dona en el segle XXI, això de que dèiem que creiem en la igualtat i la dignitat de les persones, pues mira, precisament el tema és els drets de les dones i la seva contribució en aquest món actualment, en el segle XXI. Després encara tenim programat un altre acte, que és així a nivell de tot Catalunya, que és a la Sagrada Família el dia 22 de febrer, que farem un concert solidari, que hi participa una coral gironina, el Geriona, i una coral de Barcelona, que és el 10 de veu. Llavors, ja us anirem informant dels dies, hores, etc.
Parons una mica de Mans Unides. Bé, tots els que escolten el nostre programa ja coneixen aquesta entitat, és una ONG catòlica. Quins inicis va tenir Mans Unides?
Mira, Mans Unides va ser una proposta que va néixer d'una colla de dones de l'Acció Catòlica d'aquella època, molt il·lusionades van pensar que les dones tindrien que tenir un protagonisme especial precisament amb l'ajut en el Tercer Món. L'ajut, a lo que llavors se'n deia el Tercer Món, avui les societats en desenvolupament. S'han centrat ja des de l'inici en campanyes en les zones més desafavorides del món. Per tant, estem parlant d'Àsia, Índia, Bangladesh, Filipines, Cambogia, de l'Àfrica, pràcticament la totalitat de l'Àfrica, i Centroamèrica i Sud-amèrica. Llavors, a partir d'aquí van començar a fer el que en diem els projectes. Projectes volia dir contactar amb societats d'allà. Aquestes societats d'allà ens demanaven que necessitaven alguna cosa de molts camps, vull dir, des de coses per alimentació, coses per educació, per salut, per tenir aigua i sanejament, pel dret de les dones, pels drets humans, pel medi ambient. I llavors això ha sigut el recull dels projectes que nosaltres hem anat fent al llarg d'aquests anys en aquests llocs.
I ara, en aquests mateixos moments, esteu fent tota una sèrie de projectes. No sé si els recordes, els que esteu fent ara en aquests anys, en aquest moment, en aquesta temporada, dos diners que heu recollit de la campanya de l'any passat.
Aquest any del 2019 l'hem dedicat a quatre projectes concrets, dos d'educatius i dos de salut, i llavors tenim la bona notícia de que cada vegada s'incrementen més els llegats i, per exemple, hi ha hagut aquest any una bona notícia, i és que incrementarem en gairebé un 50% el pressupost que teníem, que el de Girona, el del Bisbat de Girona, era d'uns 200.000 euros. Aquest any gairebé el 50% més, 250, gràcies a dos llegats. Un sol s'ha fet càrrec d'un projecte sencer d'educació a l'Índia, i llavors, a partir d'aquí, la nostra intenció és anar donant a conèixer precisament que aquesta solidaritat que es demostra deixant llegats a organitzacions com la nostra, que són organitzacions molt transparents, no és afavorir a cap persona en concret, concret, però sí a moltes persones que estan en aquests llocs.
Com funciona Mans Unides a la diòcesi de Girona?
La diòcesi de Girona tenim, diguem-ne, un equip diocesà que és el que ens reunim un cop al mes, que fem la preparació de totes les activitats i ens posem en comú tot el que estem fent. En aquesta reunió hi venen algunes comarcals, no totes sempre, perquè, esclar, vull dir, no sempre cuidem coincidir tothom, pensem que hi ha gent que treballa i que, per tant, ens costa a vegades reunir tothom, però vaja, sí. Ens trobem també amb les comarcals, llavors aquestes comarcals són les que fan les activitats a les diferents parròquies i pobles per recaptar aquests diners i, sobretot, també per sensibilitzar. Des de fer mercadillos en què ofereixen productes nostres o que la gent dona perquè nosaltres puguem treure'n un profit, vull dir, coses de segona mà, etc, com fan a Banyoles una fira del Cot d'Ull, com a Banyoles... com a Santa Coloma, per exemple, fem la fira de la Ratafia, com en altres llocs es fan moltes altres activitats. Per exemple, un altre dels sistemes que tenim i que també coordinem des d'aquí és les activitats que es fan a moltes escoles. Una de les activitats que ja és coneguda i que fa moltes escoles i instituts del Bisbat són... Quan dic del Bisbat no vull dir només escoles del Bisbat, no vull dir escoles eclesiàstiques, sinó dic escoles de tot tipus, civils, d'educació i dels ajuntaments. Vull dir, estem parlant de que fan esmorzars solidaris, encesa d'espelmes, etcètera, amb una colla d'activitats que... Per una banda, es sensibilitzen els propis nois perquè s'aprofita per fer-los una xerrada del per què es fan aquelles activitats, a on van aquests diners solidaris, cosa que agraeixen molt tant els professors com els mateixos alumnes perquè s'entenen d'una possibilitat de col·laborar no només amb diners, sinó també amb aquesta sensibilització i portant a casa aquesta inquietud de poder col·laborar amb la resta d'aquest món que està tan necessitat d'ajuts que no arriben tots els que prometen en els polítics i les associacions i les organitzacions internacionals. Llavors, necessitem encara aquesta ajuda de més a més d'aquestes ONGs, com som una de més d'aquestes que ens dediquem a això.
I són solidaris els gironins, la diòcesi de Girona?
Sí.
Els amics del Maresme són solidaris?
Molt. Vull dir, al Maresme sempre hi ha hagut molta activitat. A Olot estem ara tornant a posar en marxa una delegació comarcal. Banyoles, Figueres, vull dir, Palamós, la Bisbal... Vull dir, tenim molts llocs que estan col·laborant amb molta fermesa i amb moltes ganes, vaja. Són gent molt dedicada. El que sí que jo vull fer una crida... és que necessitem més voluntaris. Necessitem voluntaris, sobretot, perquè ens anem fent grans. Vull dir, i, esclar, hem de sensibilitzar que se'ns hi afegeixi gent. I ja en venen, eh? Vull dir, també hem començat una altra cosa que creiem que pot donar fruits, que és una col·laboració amb l'UDG, amb la Unitat de Girona, vull dir que tenen una secció precisament dedicada al treball altruista. I això, aquesta unitat de la Universitat de Girona està ja funcionant amb una quantitat de voluntaris impressionant. Vull dir, a totes les ONGs i a totes les associacions que els hi demanen ajut. Llavors, també és un altre dels camins que fem per mirar de rejuvenir la nostra gent, que la nostra gent que col·labora.
Quin és el perfil del vostre voluntariat?
El perfil del nostre voluntariat són gent, en general, vull dir, cristians. No tothom és un practicant, diguem-ne, molt actiu, però sí, en general, vull dir, som cristians que anem proclamant aquestes necessitats perquè intentem de cobrir això. No fem competència a cap dels altres organismes, tant de l'Església com de fora, al revés. Vull dir, col·laborem amb Càritas quan tenim coses concretes en comú, col·laborem amb el Domun, vull dir, som entitats que no som exclusivistes en absolut, al revés. Vull dir, precisament partim de la solidaritat i, per tant, intentem col·laborar amb totes la gent. El perfil nostre, doncs mira, en general, som gent que, diguem-ne, tenim hores per poder destinar això. Des de gent que treballa amb uns horaris flexibles o, vull dir, que són determinades hores i que llavors dedica una resta d'hores a col·laborar amb nosaltres, gent que estan fent la seva activitat normal i que les tardes o algun vespres es dediquen a això, a col·laborar amb nosaltres per fer arribar aquest missatge. Després tenim gent que és que en el moment de la seva jubilació, poder també és una mica el meu cas, que quan em vaig jubilar et planteges on pots anar a fer una mica de col·laboració per tirar endavant aquestes coses. Tenim uns quants de jubilats que ens dediquen molt del temps de les seves hores, de les seves hores lliures, que els deixa, jo què sé, la família i altres activitats, per dedicar-los també a nosaltres. És un altre contingent important de gent que col·labora amb nosaltres. Després tenim la col·laboració d'empreses. Empreses que estan sensibilitzades amb això, veuen que fem un bon servei i col·laboren de diferents maneres, des de fer donacions amb espècie de coses que nosaltres podem oferir tant en els llocs on fem els projectes, alguna vegada, no masses, perquè això preferim que ho facin des de les mateixes associacions del lloc, però també material que nosaltres després podem reciclar o inclús posar a disposició de les comarcals perquè puguin fer les seves activitats. Vull dir, i d'altres que, lògicament, el que fan és destinar un petit tant per cent dels seus beneficis a col·laborar directament amb nosaltres.
Quins són els continents, països, que més col·labora Mans Unides?
Mira,
que tenen més necessitats.
Hi ha un mapa molt clar, i és des de Mèxic fins al Paraguai, Amèrica. Vull dir, que passa per Colòmbia, Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, Hondures, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana. Això, parlant d'Amèrica, són molts llocs que estan patint tota la conseqüència des de desequilibris econòmics, que això ja ho sabem, però a part d'això, vull dir, conseqüències de polítiques que estan deixant de marge segons quines societats d'aquests jocs, des dels indígenes fins a la pobresa que hi ha en les grans ciutats d'aquests llocs.
El que sí que està clar, què anaves a dir, Joan Maria?
No, continuava amb altres països d'altres llocs, però... Vull dir,
sí, el que està clar és que els diners arriben, perquè vosaltres parleu molt de contraparts, eh?
Sí.
O sigui, vosaltres teniu un corresponsal allà, que és el que se n'encarrega que els diners arribin a destí.
La nostra organització general, que està centralitzada als serveis centrals de Madrid, hi ha tres àrees de molt concretes. Una és Àsia, l'altra és Amèrica i l'altra és Àsia, i Àfrica. Que Àsia, Àfrica i Amèrica, repeteixo perquè m'he equivocat. Vull dir, llavors, aquestes són les que fan els contactes amb associacions d'allà. Alguna vegada també ens venen associacions aquí, com per exemple aquest estiu ens va venir la germana aquella del Togo, que va sortir aquest dia en el Senyal, no? Vull dir, ens va venir a trobar i estem intentant de portar a terme un projecte amb ells d'una activitat sanitària i d'una educativa. Vull dir, llavors, vull dir, intentarem de poder-hi col·laborar. Però sigui que tant podem fer projectes que ens venen des de Madrid que han detectat necessitats en llocs concrets a través d'aquestes associacions locals, com nosaltres, si ens arriba alguna cosa directa, la proposem també i llavors ho fem entrar dintre d'aquests projectes. Havíem col·laborat, per exemple, perquè la gent es faci càrrec d'una mica de la manera de treballar, amb mossèn Joan Soler, quan estava al Togo, i també ens va demanar un parell de projectes i els vam encaminar llavors per poder-ho solucionar, no només amb diners d'aquí de la Girona, sinó amb diners també procedents d'altres bisbats, perquè és una associació que la solidaritat també corre per dintre. Vull dir que si nosaltres fem un projecte i podem arribar a fer el 50% d'aquell projecte, l'altre 50% l'absorbeix o bé un altre bisbat o d'altres, amb els diners que s'han recaptat. Vull dir, o sigui que l'organització és molt transparent, molt solidària i sobretot això, que tingui un corresponsal, que deies al principi, en allà, que es faci càrrec des de la insinuació del projecte, de la redacció, que després hi col·laborem nosaltres, acabar de redactar aquest projecte perquè tingui unes finalitats concretes i algú que es tiri endavant concretament. Llavors, allà hi ha aquesta associació que determina qui són els responsables i aquests responsables ens donen fe del que es va fent amb els diners que nosaltres anem enviant. Llavors, de tant en tant, també, alguns dels nostres treballadors, diguem-ne, els que tenim gent contractada que treballa concretament a les àrees de projectes d'aquests tres continents. Llavors, vull dir, el que fan és desplaçar-se en aquests llocs a comprovar què s'ha fet i què falta per fer. Quan fem un projecte, no es tracta només de donar una quantitat i acabar aquell projecte i aquella quantitat. Hi ha una bona part dels nostres recursos que es dediquen al seguiment per altres coses que col·lateralment en aquests projectes, jo què sé, parlem d'una escola. Nosaltres hem fet el projecte, jo què sé, de construir tres aules i uns lavabos i un espai esportiu, per exemple, no? Llavors, vull dir, això es porta a terme. Però, esclar, aquella escola continuarà tenint necessitats, a lo millor no arribaran a tenir prous diners per fer-hi l'equipament després d'aquestes aules o per fer-hi les necessitats que hagin de cobrir amb tota aquesta d'allò, des de pagament de professors fins a, sobretot això, amb coses materials, com són material escolar, material de mobiliari, etc. Els equipaments. Doncs llavors, vull dir, el que fem és un seguiment. I, si convé, es fan un seguiment d'aquests projectes i una ampliació d'aquests projectes o un segon projecte en aquestes mateixes societats per poder acabar de concretar i perfilar tot el projecte que hem portat en marxa.
No hi ha dubte, Joan Maria, que tens un entusiasme increïble, quan parles de Mans Unides. Es nota que ets el seu president.
Ah, bueno, no. Jo m'he empaltat de tots els altres membres que han anat explicant tantes coses, sobretot dels que han visitat això, que jo encara no ho he fet. Dels que han visitat algun país d'aquests on hem col·laborat.
Joan Maria, no tenim més temps. Moltes gràcies i moltes felicitats per aquests 60 anys de Mans Unides. Que vagi molt bé.
Gràcies a tots.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 6, misses d'entrada de mossèn Joan d'Arquer com a nou rector de les parròquies de Vilabertran a les 11 del matí i de Peralada a 1:15. Presideix el nostre bisbe francès. Recordem que durant aquesta temporada també hi ha la pregària per les vocacions sacerdotals tots els dimarts a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Dimecres que ve, dia 9, jornada missionera al casal Bisbe Cartanyà de Girona. A les 7 de la tarda, mossèn Josep Caselles parlarà sobre la carta apostòlica Maximum Illud. També és la trobada de formació de vida creixent a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. A 11:15, conferència de mossèn Ramon Oller titulada Per a una vida creixent. Després, missa presidida pel nostre bisbe i a la tarda, presentació del temari d'aquest proper curs a càrrec del seu president, Pere Canaleta. Dijous que ve, visita pastoral del nostre bisbe a Arenys en Damunt. El bisbe francès serà a la parròquia de Santa Maria en visita pastoral a les 5 de la tarda, seguirà l'endemà divendres a la mateixa hora i el diumenge a 1:15 del migdia. Dissabte que ve, dia 12, festa de la Mare de Déu del Pilar a l'Església del Pilar de Pedret, a Girona. Missa a 11:15 del matí. També dissabte, trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Blanes. A les 12, missa a l'Església de Santa Maria, presidida per el nostre bisbe Francesc. A les 2, dinar de germanor a l'Institut Serra Llarga. El poble de Vilafant puja dissabte que ve en Romeria al Santuari de la Mare de Déu del Món, missa a les 12. I també el pròxim dissabte, dia 12, trobada de corals a benefici de l'Església de Sant Miquel de Fluvià, a les 6 de la tarda a l'Església de Sant Miquel, on hi participaran la coral de Corçà, la coral de Vilamalla, el cor Malades de Bellcaire d'Empordà. Anem a escoltar tot seguit el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 6 d'octubre. Fins al temps d'Advent ens acompanyarà durant tot aquest temps ordinari mossèn Enric Roure, que és rector de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Benvingut, mossèn Enric.
Bon dia.
Bon dia, gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Res, només faltaria.
Quan vulguis.
Doneu-nos més fe. Heus aquí una pregària excel·lent, que reconeix la importància de la fe i el fet que només Déu ens la pot donar. És do de Déu. La fe és la resposta de l'home a la iniciativa de Déu. Jesús ens assegura que la fe pot aconseguir allò que sembla impossible. El miracle no és ser capaç de moure les muntanyes, sinó viure l'Evangeli. Estendre la fe pel món és allò més difícil que hi ha. però Jesús ens assegura que és possible. Creure és confiar que Déu farà allò que nosaltres no podem fer. I el passatge dels servents inútils s'adreça a tots els cristians, però especialment als ministres de l'Església. No fos cas que s'enorgullissin del seu ministeri davant Déu i n'esperessin una recompensa especial.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.